De Sant Fructuós a Sant Pacià, l'actualitat de l'Arquebisbat de Tarragona i de l'Ateneu Universitari Sant Pacià.
Bon dia. L'Arxidiòcesi de Tarragona ha posat en marxa aquest curs totes les activitats per a la implantació de les unitats pastorals que possibiliten una transformació missionera de les parròquies i comunitats. Aquesta iniciativa neix a partir del coneixement de les diferents comunitats i de l'estat de l'activitat pastoral que es duia a terme. Era necessari que les persones que treballaven en diferents parròquies s'unissin per tal d'enriquir les propostes pastorals i fer-les més operatives. Des de la implantació, les parròquies que passaven més dificultats, les més petites i de l'àmbit rural, ho han viscut com una oportunitat. Així es podia garantir la catequesi, l'activitat amb els joves o l'atenció als malalts i als més necessitats de tot el territori. Avui parlarem de la implantació i de la consolidació de les unitats pastorals amb el coordinador diocesà de la pastoral i de la formació de l'Arquebisbat de Tarragona, Marcel Pallejà. Això serà des de Sant Fructuós. A la segona part, des de Sant Pacià, coneixerem un llibre que reflexiona sobre l'àmbit de les inversions i les finances des d'una visió humanista i cristiana. Invertir per vestir un nou món és el seu títol i està coordinat per Eduard Ibáñez, advocat i doctor en dret penal, i Bernat Sallarès, economista i filòsof. El llibre, editat per Claret i Justícia i Pau, recull intervencions i ponències de diferents especialistes en el marc de les jornades titulades Invertir és sempre una elecció moral, organitzades per la Facultat de Teologia de Catalunya al novembre de 2023. Parlarem amb un dels coordinadors de l'obra, Bernat Sallarès, que és també gerent de l'Ateneu Universitari Sant Pacià. Amb aquest menú, comencem. Dins de les prioritats pastorals de l'Arquebisbat de Tarragona d'aquest curs 2024-2025 hi ha la consolidació del desplegament de les unitats pastorals. L'objectiu principal d'aquestes UPA és equilibrar el territori pastoral de la diòcesi, a més de millorar l'atenció pastoral, fomentar la fraternitat entre les diferents parròquies, compartir serveis pastorals, entre d'altres. Per parlar de la implantació i la consolidació de les unitats pastorals de Tarragona és amb nosaltres en Marcel Pallejà, coordinador diocesà de la pastoral i de la formació de l'Arquebisbat de Tarragona. Què tal, Marcel?
Hola, molt bé, molt content d'estar aquí i bueno, que m'hàgiu convidat a parlar d'aquest tema.
Com esteu vivint aquesta consolidació de les unitats pastorals?
Mira, jo diria que l'estem vivint amb molta esperança i també amb serenor, perquè sabem que el desplegament de les unitats pastorals no és un tema fàcil, no? Aquesta reorganització del territori, i tot i ser tan prioritari com ja ho és, doncs, bueno, no es pot resoldre d'una manera molt ràpida, no? Però estem vivint amb esperança i amb passos ferms. Vull dir, estem intentant desplegar tota una programació d'objectius i activitats, doncs perquè, bueno, es tracta de que els passos que anem donant siguin passos molt ferms i de donar molt d'acompanyament, no? Perquè s'estigui vivint de la millor manera possible.
S'han acceptat prou bé? S'entén bé el seu objectiu?
Jo penso que sí. Tot i que hem de pensar que quan hi ha canvis tan grans, doncs a vegades, sigui per pors, sigui perquè hi ha moltes dificultats, sigui perquè és el que s'ha fet tota la vida, doncs a vegades costa una mica, doncs, de ser molt, molt proactius en aquest canvi, no? Però jo penso que, déu-n'hi-do, a vegades també no s'acaben de veure, quan ho portes cap al territori, no acaben de veure on està l'horitzó d'aquest desplegament, no? Però el que dèiem, no? Que des de lo que és la nostra coordinació pastoral, doncs intentem fer molt d'acompanyament perquè se vagi intentant clarificar, ajudant l'organització i, bueno, doncs, que sigui molt més fàcil aquesta implantació. El que sí que està clar és que perquè també ens funcioni necessitem una conversió pastoral. I penso que aquí és on pot ser una mica més, doncs, el que tinguem que acompanyar molt més a les comunitats, no? Perquè has de fer una conversió pastoral primer personal de les persones de les comunitats i després a nivell d'aquesta comunitat parroquial, no? Però bé, jo penso que és important i que s'està fent bé i que s'està acceptant prou bé.
Ara comentaves això, clar, això suposa uns esforços que s'han de fer des de les parròquies i de les persones que hi estan al capdavant.
Sí, són esforços que han de fer. Jo penso que les comunitats, que ja ho són, però han de ser una mica més obertes i flexibles, que és el que estem demanant, però que, déu-n'hi-do, el bé que són, no? Però, clar, han d'entendre que la missió evangelitzadora d'avui en dia pues, ha de sotmetre's a canvis, no? I necessitem tenir uns recursos molt millor coordinats, no? I en aquest cas, la implantació de les UPAs, això, doncs, és un dels seus objectius, no? I bé, jo penso que és la manera de ser més factible el ser sal i llum en el món. És més factible si ens reorganitzem, si anem compartint doncs, serveis pastorals, si les parròquies més petites tenen més possibilitats perquè estan acompanyades per parròquies grans. Doncs clar, tot això ajuda molt més, no? Amb flexibilitat i obertura, jo penso que funcionarà molt bé des de les parròquies.
La formació és un dels pilars importants per anar consolidant aquest camí. Com el portareu a terme?
Doncs mira, la formació és important, ja ho has dit ben dit, no? És un pilar molt fonamental. Jo recordo ara que estem acabant el primer trienni, on quan van sorgir les prioritats pastorals fa 2 anys, doncs hi s'havia parlat molt amb els laics, amb els clergues, havia fet doncs, no? moltes consultes i molt de treball de grups. Havia sortit, el primer era la formació, i sobretot per part del laicat, que deien, necessitem formació, no? Si volem caminar cap a aquesta evangelització més forta, no? més oberta, necessitem molta formació. I nosaltres l'estem pensant en 2 nivells. Una que seria la formació personal, sobretot del laic, val? Perquè aquesta fe que ja té dins, doncs, que la pugui madurar, que pugui també madurar-la dins d'una comunitat de vida, no? I aquesta seria una part important. Però després ve la del grup, la comunitària, no? I en aquest sentit estem preparant un mòdul de formació humanística pastoral, la qual anirà dirigida als equips rectors de les UPAs. És a dir, és molt important, com he dit abans, la formació individual, però després com gestionem junts doncs, tota l'organització de la UPA i sobretot tots els serveis pastorals que la UPA ha de tirar endavant, no? I aquesta segona, de grup, també està molt bé perquè serà la nostra, que diríem, formació sinodal, perquè és una formació que hi estaran junts doncs, clergues, hi estaran junts doncs, la gent de la vida religiosa, estarem els laics, sí que diríem que aquesta segona és una formació sinodal, per anar junts i perquè la coordinació de les UPAs ha de ser doncs, tots junts.
Mm-hmm. El paper dels laics és, com dius, cada cop més important a les nostres parròquies i sobretot en aquesta època sinodal. Però aquesta proposta pastoral no és una reacció a la disminució de preveres, sinó més aviat una proacció a millorar l'atenció pastoral, oi?
Està clar que és una proacció. No? Podríem pensar, mira, és una reacció perquè doncs, hi ha menys preveres, i no només preveres, perquè també no? quan anem a les comunitats parroquials doncs hi ha menys laics també, no? I no podem perdre de vista que la natalitat ha baixat moltíssim no? en els últims anys. Per tant, no és per aquest sentit de disminució, sinó perquè és una reorganització que pretén que l'Església de Tarragona sigui més sinodal. Jo penso que la sinodalitat que el Papa francès ens ha portat no? en aquests últims anys, en aquestes reflexions, jo penso que ha ajudat en aquest sentit. No? Ha ajudat que és per un sentit sinodal. I aquesta reorganització sinodal doncs, ajuda sobretot a que les parròquies siguin més fraternes. No? Hi ha poblets petits que la comunitat parroquial doncs, és de gent gran, són pocs, no? però poden ara fer fraternitat amb les altres parròquies que són de la seva UPA. No? Per tant, pensem que és un moment en aquest sentit ideal per revitalitzar la missió. Sí, jo, aquesta proacció de la que parlaves, per sí. mi és revitalitzar-nos com a missió, que sapiguem no, quin és el nostre, com a batejats, no, quina és la nostra missió evangelitzadora, i poder-lo fer com més units, millor.
Com arribar a aquelles persones més allunyades o que avui no se senten, o que no senten parlar del missatge de Jesús?
Jo penso que en un principi amb una profunda reflexió com a poble de Déu, eh? Ja no només o laics, sinó com a poble de Déu, no? Una profunda reflexió en aquest cas de l'Església que peregrina per Tarragona, no? I penso que ho he dit abans, que aquesta reflexió ja l'han fet, ja fa 2 anys que l'estaven fent, no? D'aquí van aparèixer aquestes prioritats pastorals, no? I bueno, teníem clar que s'ha de fer una gran sacsejada, no? L'Església de Tarragona necessitava una sacsejada, però sobretot a nivell de les persones que no perdem de vista la missió ad gentes, no? sinó aquesta missió de ser evangeli no? als altres. No? Per tant, jo penso que entre els treballs previs del sínode, entre els treballs que han fet aquí a la diòcesi i totes les reflexions fetes, doncs podem arribar d'una manera molt d'estar presents a la societat, que això a vegades ens costa. Eh? Vull dir, jo penso que les parròquies ho tenim molt clar, no? que hem d'evangelitzar, però a vegades sembla que esperem que ens entrin, no? I jo penso que en aquests moments hem d'arribar sortint, fent un primer anunci, que això també n'hem parlat molt. O sigui, aquest primer anunci d'estar en les zones on hi ha la gent que no coneixen a Jesús o que per qualsevol motiu s'hi han allunyat, poder-los acompanyar. I jo diria també que el laic, sobretot el laicat, no? Hem de recuperar, doncs jo diria, aquella xispa que van tenir i van sentir els deixebles el dia de la Pentecosta, no? Jo diria, aquella barreja d'emoció, de no saber el que estava passant, però de sortir fora i començar a cridar que Jesús és viu, no? Que està viu, que va morir, però que és viu i que està al teu costat, jo penso que hem d'anar per aquí, no? I aquest seria el primer anunci.
L'Església s'ha distingit històricament per la caritat, per atendre totes les pobreses. Com ho esteu fomentant o treballant avui dia?
Mira, sortosament tenim una vicaria de la caritat que treballa molt i molt bé, val? Que tenen aquest objectiu d'atendre no només la pobresa econòmica, sinó totes les pobreses, no? I tenim dues delegacions, sobretot la de pastoral social i de la salut i les persones necessitades, que estan fent molta feina, no? Estan reorganitzant molt a totes les entitats que estan treballant en aquest sentit dins de l'arxidiòcesi i sobretot per aixecar la gent de la pobresa i de les fronteres, no? Doncs jo penso que en aquesta part la tenim molt ben treballada per això, no? I és la part important de l'Església, no? Sí. No la podem perdre de vista perquè la caritat és un dels nostres fonaments.
Mm-hmm. Altres àmbits en els quals influeixen les prioritats pastorals són, a més de la caritat o l'evangelització, el de la litúrgia o del creixement o vivència de la fe. Com hem de mantenir la flama encesa?
Doncs mira, jo penso que potser me'n repetiré, no? Però és molt important que les comunitats parroquials, tot el poble de Déu que hi som, doncs veiem la necessitat de seguir creixent en la nostra fe, de seguir madurant-la en la nostra fe i de compartir-la en comunitat. És a dir, que també una de les accions que des de la coordinació pensem és anar creant fraternitats dins de les parròquies, no? Que nosaltres proposem l'acció catòlica, no? Com un moment de trobar-se fraternalment, de revisar la vida, no? De madurar junts la nostra fe, d'anar formant-nos, no? Per mi aquesta és una part molt important. Si la teva fe no la comparteixes, a poc a poc se pot anar apagant, no? Per tant, direm, doncs per mantenir-la encesa, doncs això, fer molta comunitat i fer molta fraternitat. I després també diria no amagar-nos. Jo penso que a vegades davant de la societat, amb tot el que està plovent, a vegades ens amaguem. Vol dir, doncs, bueno, jo no dic que sóc cristià, si estic amb un grup de gent que els conec però sé que no creuen en Déu, doncs m'acosta posar la meva opinió com a creient, no? Però jo penso que com més ho fas, aquesta flama més te la vas tu generant, és a dir, te vas animant i donant-te en compte que et és molt còmode perquè al final estàs anunciant a Crist viu, que és el que, bueno, és la part de la vida important dels creients, no? Doncs jo penso que és així, fent-ho d'aquesta manera.
Mm-hmm. Abans parlaves de la formació, però qui la portarà a terme? Perquè tota la formació és complicada, es portarà a terme a través de l'Institut Superior de Ciències Religioses de Sant Fructuós...
Sí.
Us canalitzarà a través seu?
Doncs sí, a través de l'INSAF, no? De l'Institut de Ciències Religioses. És una entitat antiga i amb molt de prestigi i que ens donarà tot el suport organitzatiu i de professorat. Per tant, el que farem l'acció pastoral la inclourem dins de l'INSAF. Seria com dir, l'INSAF té una part acadèmica molt potent i molt important i nosaltres ara el que proposem és que dins del seu paraigua hi hagi una formació pastoral més propera al territori, no? I més propera pues, a la gent que de base... el que he dit abans, volen experimentar aquesta anar creixent i anar madurant la seva fe, no? I després, a més, seran ponts comunicants, no? Entre la part acadèmica i la part pastoral se comunicaran moltes formacions, no? I fins i tot persones que comencin a fer una formació, potser diríem, bàsica de pastoral, segurament pot ser un trampolí per dir, ai, doncs jo vull continuar i me'n vaig a la part acadèmica, no? I me'n faig una llicenciatura o una formació concreta. Per tant, és amb l'INSAF el paraigua que farem la formació.
Acabem. D'aquí a Nadal, el temps de Nadal, què teniu previst?
Mira, d'aquí a Nadal, sobretot, acabar de reorganitzar una mica el que és el nostre àmbit de pastoral. Val? Llavors, posar totes les bases per tirar endavant aquest projecte, aquestes prioritats que hem dit. Coses així importants és que al gener volem engegar el curs de pastoral de la part aquesta humanística. Llavors, l'estem ara acabant de posar les bases, començarem a buscar els professors i tenim ja els temes preparats. I aquesta serà una part molt important, no? Després, una altra part important serà que volem fer-ho abans que acabi Nadal, trobar-nos amb tots els arxiprestes per veure com els podem ajudar en aquesta implantació de les UPAs, no? Per acompanyar-los. On faltin estatuts, doncs ajudarem a elaborar els estatuts. On falti que l'equip rector encara no té molt clar quina és la seva funció, els ajudarem, no? S'han de triar secretaris, ajudarem en aquest paper de quin perfil de secretari hauria d'ocupar, no? Per tant, aquesta serà la nostra part. I entremig altres temes que ens van arribant. Per exemple, al febrer hi haurà el Congreso de Vocaciones, en l'any 2025 de totes les diòcesis d'Espanya, no? I ara ens ha arribat i aquesta organització l'estem portant també a Tarragona i per tant, bueno, anem encaixant moltes altres temes que hem de portar, però bàsic fins a Nadal és tenir preparada la formació per engegar-la al gener i haver també amb tot el territori i tots els arxiprestos haver treballat com ajudar-los en les UPAs.
Mm-hmm, molt bé. Marcel Pallejà, moltes gràcies per acostar-nos a tot el que ens has explicat, el vostre treball, i fins ben aviat.
Molt bé, moltes gràcies. Ens anem veient.
Invertir per bastir un nou món és el títol d'un llibre editat per Claret i l'associació Justícia i Pau, que recull les intervencions i ponències de diferents especialistes en el marc de les jornades acadèmiques titulades Invertir és sempre una elecció moral, organitzades per la Càtedra de Pensament i Acció Social de l'Església de la Facultat de Teologia de Catalunya el 24 de novembre de 2023. El llibre, que reflexiona sobre l'àmbit de les inversions i les finances des d'una visió humanista i cristiana, està coordinat per Eduard Ibáñez, advocat i doctor en dret penal, i Bernat Sallarès, economista i filòsof, gerent de l'Ateneu Universitari Sant Pacià. Ens acompanya precisament un dels autors, en Bernat Sallarès. Bon dia, Bernat.
Molt bon dia, molt bon dia.
Els cristians hem de ser conscients, més que cap altre, de la relació entre finances i moral?
Doncs, sense cap mena de dubte, tots se'ns esberla el cor, no?, de veure aquestes imatges, ja sigui a Terra Santa, no?, o Ucraïna, veient doncs, infants que moren, no?, innocents, i veure tota aquesta catàstrofe, no?, humanitària. I hem de ser conscients de que això que el nostre cor rebutja, no?, i la nostra fe rebutja encara més, és quelcom que és possible, no?, perquè hi ha tota una indústria financera que fa girar, no?, aquesta roda destructiva i que d'alguna manera posa recursos al servei de produir determinades armes que causen tota aquesta destrucció. Aleshores, sense cap mena de dubte, és a dir, com a cristians que rebutgem, no?, frontalment tot tipus de violència, hem de ser conscients de que rebutjar aquesta violència vol dir rebutjar també els mitjans que la fan possible i, per tant, també doncs, aquest món financer.
Uh-huh. Què ens diu la doctrina social de l'Església en quant a mesures basades en la fe per a inversors catòlics?
Bé, la doctrina social de l'Església és molt clara en aquest sentit. Té una concepció, no?, que ajuda molt a entendre quina és aquesta visió, de manera sintètica, que seria aquesta idea del desenvolupament humà integral, no? És a dir, la idea de que els humans, les persones, per desenvolupar-nos, necessitem unes condicions, no?, unes condicions materials per viure, però unes condicions materials que no només són econòmiques, sinó que són polítiques, vol dir els drets polítics, determinats drets religiosos, bueno, tota una sèrie de condicions per viure en societat, que d'alguna manera ens permetin viure en plenitud, no? I, per tant, el que defensa la doctrina social de l'Església és que, com a mínim, l'economia, no?, ha d'ajudar a crear aquestes condicions materials perquè la vida de les persones es desenvolupi en plenitud. I, justament, amb aquest exemple que posava de la guerra, no?, és justament el contrari, és posar aquesta maquinària no al servei del creixement de la persona, sinó justament al servei de la destrucció d'aquesta.
Les finances són quelcom més i quelcom diferent de les finances ètiques, malgrat que no s'exclouen. Per què?
Bé, quan parlem de finances ètiques, no? Clar, des d'un punt de vista filosòfic, diem sempre que d'ètiques n'hi ha moltes, no? És a dir, tu pots ser un estoic, per exemple, o pots tenir una ètica racionalista, o, bueno, d'ètiques n'hi ha moltes, no? Però, clar, el punt de vista de l'Església en aquest sentit, no?, l'ètica és una ètica determinada. Per això vam parlar en les jornades de moral i no d'ètica. Poso un exemple molt concret. És a dir, tot el tema del finançament de mesures, no?, pro-avortament, clar, va en línia amb una determinada ètica. Però, no?, per exemple, sabem, doncs, que és una ètica que defensa que la dona és, diguéssim, propietària del seu cos, no?, i té la lliure elecció de decidir què passa amb la vida que porta dins, no? Això és una determinada visió. Sabem que aquesta no és la visió de l'Església. Per tant, unes finances ètiques que poguessin afavorir determinades finances en el desenvolupament, per exemple, de productes farmacèutics, no?, que afavoreixen l'avortament, doncs, clar, una inversió ètica, però des del punt de vista, no?, moral de l'Església, no podria incloure aquest finançament, no?, d'aquesta farmacèutica. Per tant, efectivament, finances ètiques no són sempre el mateix, tot i que s'ajusten, és a dir, són en molts casos similars, però no són exactament el mateix que unes finances en clau cristiana.
Això seria una mica el llibre que proposeu una visió aprofundida de què significa invertir des d'una perspectiva cristiana i aporteu casos reals d'inversió que materialitzen el vincle entre l'economia i la moral. Seria una mica això, no?
Sí, correcte. Seria exactament això. Poso un altre exemple, no? Els cristians no parlem no parlem del planeta com a planeta o cuidem el planeta, no, parlem de creació, no? Perquè entenem que aquest planeta és una creació d'un Déu benvolent, no?, que a partir de la seva paraula doncs crea aquest nostre món. I un exemple, com dic, no?, en aquest cas seria una exclusió d'inversió que destrueix la creació, és, per exemple, l'ús per part de determinades farmacèutiques d'animals per experimentar amb els seus nous fàrmacs. Aleshores, doncs, les farmacèutiques que d'alguna manera experimenten amb animals estan excloses dels productes d'inversió amb aquest prisma catòlic. És a dir, renunciem d'alguna manera a finançar comportaments que ataquen el que en diem la creació. I, per tant, els animals són part d'aquest món creat, d'això que en diem creació.
Amb les jornades del novembre de l'any passat i ara amb el llibre, esteu recuperant d'alguna manera el pensament de l'economista Arcadi Lloveras, que va morir el 2021. Ens hem quedat una mica orfes de motor de les finances ètiques?
És a dir, clar, l'Arcadi, l'estimat Arcadi, que jo hi tinc un apreci infinit, perquè a més, per mi va ser un mentor, no?, en determinat moment a la universitat, quan jo m'incorporava com a professor, doncs ell... molt amablement es va mostrar disposant, no?, a ajudar-me en diverses ocasions. Aleshores, la gran pèrdua de l'Arcadi, ara penso a part de la pèrdua personal, no?, és perdre el que era un altaveu, no? L'Arcadi tenia aquesta capacitat de recórrer, diguéssim, una gran extensió del país i fins i tot d'altres països, no?, denunciant determinades causes que ell considerava justes, no? I era impressionant veure l'activitat, no?, que tenia, diguéssim, en un any. Una vegada, per exemple, em va explicar el número de conferències que havia donat en un any i em vaig quedar, no recordo el número exacte, però em vaig quedar impressionat, no? I, per tant, una persona amb aquest carisma, no?, que era un veritable altaveu per defensar aquestes causes nobles. I, efectivament, doncs, sense l'Arcadi ens hem quedat amb aquesta veu, no?, que denunciava determinades injustícies del nostre món, entre les quals, no?, aquestes finances posades al servei de la mort, ja sigui de la mort de les persones amb les guerres, de la mort dels animals, i determinades conductes que sabem que no ajuden, no?, a construir aquest món que tots anhelem.
I com podem fer present a la societat aquest pensament i ser més actius per ajudar el catòlic, especialment en aquesta matèria?
Bé, penso que tots hem de posar el nostre granet de sorra, d'aquí una mica la voluntat de treure aquest llibre, és a dir, som conscients de que quan parlem de finances, de que quan parlem d'economia, doncs una gran part de la societat se sent com un tema complex, no?, llunyà, però que al final no ho és a dir, hem de ser conscients de que cadascú de nosaltres, depenent de què fem, no?, amb els nostres recursos, a quina entitat els tenim posats, depenent de quin producte tenim contractat, ja sigui un fons d'inversió, ja siguin accions d'una empresa que comprem directament, és igual, no? Aquest punt de consciència ens ha de fer entendre que l'economia no és res molt complex, sinó que és tan senzill com la nostra casa, no? És a dir, això els expliquem amb els alumnes el primer dia que es posen a estudiar economia. Economia deriva d'oeconomia, l'oikos és la casa, per tant, és la manera com administrem la nostra casa. I, per tant, tots nosaltres vivim, no?, en família o vivim en una casa i, per tant, sabem que depenent de com administrem aquesta casa doncs, estarà neta, bruta, destruïda o bonica, no? Per tant, allò que fem amb els nostres diners és allò que fem per construir aquesta casa i per tant, hem de posar-hi la major consciència que puguem i quan, diguéssim, el nostre coneixement no hi arribi, doncs demanar consell o fins i tot, això també ho recomanem, no?, en el llibre, de exigir a les entitats financeres que siguin transparents, no? I que ens donin la informació que nosaltres els demanem respecte als productes que tenim contractats, eh? Això també podria ser una altra via per diguéssim, per clients, eh? o per persones que no tinguin aquest coneixement aprofundit de l'economia, eh? Demanar consell a algú que d'alguna manera doncs, els pugui ajudar.
Invertir per abastir un nou món és el títol, com dèiem, del llibre que heu editat amb Claret i l'associació Justícia i Pau, i ho heu fet en complementació vosaltres dos, o sigui, l'Eduard Ibáñez, que és doctor en dret penal, jurista, i tu mateix com a economista, Bernat. Ha estat enriquidor el fet de treballar els dos junts, cadascú des de la seva perspectiva, heu aportat prou coses a la societat a través d'aquest llibre i més endavant amb altres coses que anireu desenvolupant?
Sí, i tant. Amb l'Eduard, més enllà d'una bona amistat, doncs ens uneix això, no? Ell té aquest bagatge amb Justícia i Pau, per tant, tot aquest bagatge amb aquest activisme, amb conèixer bé doncs, quines són aquestes causes que parlava abans, no? Aquestes causes nobles per les quals val la pena lluitar. És una persona també formada amb teologia, vull dir que l'Eduard porta, no, tot aquest bagatge, ja sigui intel·lectual com pràctic, en aquest món. I per part meva, doncs, el fet de ser economista, no, es complementa bé en el sentit de potser entrar més en detall en aquestes dimensions econòmiques o financeres, no? I per tant penso que ha estat una bona combinació, del coneixement d'un i l'altre per acabar portant aquest llibre, amb el qual esperem això, no? D'alguna manera, doncs, donar llum a aquest món de vegades opac de les finances i que com a cristians puguem tenir més informació a l'hora de decidir, no? Quin món volem construir. De fet, si em permets, Òscar, només una cosa a afegir en això que deies del títol, no? Invertir per vestir un nou món. El títol que pot semblar bonic no només és bonic, sinó que té un rerefons, en el sentit de que com explica el document que presentàvem en aquestes jornades que comentàvem de la Facultat de Teologia, aquest invertir derivaria del llatí investire, que vol dir literalment vestir. I per tant, d'alguna manera, la inversió és el que fem, no?, amb els nostres recursos per vestir-nos, vestir el món enfront de les vulnerabilitats que sabem que hi hauran, per exemple, el canvi climàtic, però també vestir-lo perquè sabem que ens vestim per protegir-nos del fred, no? Però també ens vestim per estar, no? Per ser agradables als altres, eh? I per ser útils als altres també. Per tant, estem invertint també per vestir, aquest nou món que nosaltres doncs, sabem que és el món descrit per l'Evangeli, no? O que l'Evangeli inspira. Per tant, amb aquestes finances, amb aquesta economia, hem d'ajudar a fer determinades inversions per fer el nostre món bonic, útil als demés i que contribueixi, això que em deia abans, al desenvolupament integral de les persones.
Tant de bo que s'ajudi a portar a terme tot això que dius. Bernat, moltes gràcies per acompanyar-nos. Bernat Sallarès, autor del llibre Invertir per vestir un nou món, juntament amb Eduard Ibáñez, que han estat els coordinadors. Bernat Sallarès, economista, filòsof i gerent de l'Ateneu Universitari Sant Pacià, moltes gràcies, com deia, i molta sort.
Moltes gràcies a vosaltres. Un plaer.
Bon dia. Arribem al final del programa. Ens retrobem, si Déu vol, la setmana vinent. En el proper capítol de Sant Fructuós a Sant Pacià parlarem de la festa de Tots Sants i de Difunts i de mossèn Higini Anglès, protagonista de la lliçó inaugural de l'Institut Superior de Ciències Religioses Sant Fructuós que va impartir el doctor Joaquim Garrigosa. Rebeu, com sempre, una salutació ben cordial d'en Santi Grimau, realitzador tècnic del programa, i d'en Carles Verdou, a la redacció. Us ha parlat Òscar Bardagí. Que passeu una molt bona setmana.